Artur Ramon, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Frederic.
Avui és dia de mirar cap enrere i fer una mica de balanç del 2020 o de com serà el 2021. Tu ets els que creus que serà millor el 2021, sí, no?
Jo crec que sí. És evident que les coses que van malament són susceptibles d'anar pitjor, eh? Això sempre ho diu el Josep.
Sí, però, i tant.
Però jo crec que sí, perquè tenim aquesta nova esperança de la vacuna i tot això portarà, doncs, que poc a poc acabi la tempesta i tornem a la calma.
Avui, amb aquesta calma que esperem que arribi, amb l'Artur Ramon, com sempre, volem comentar algunes de les principals notícies que hi ha hagut en el món de l'art. I, per exemple, Artur, el Prado aprofita el tancament d'una part de les sales, evidentment arran de la pandèmia, com ara deies, per restaurar algun dels quadres, incloent un Goya.
Sí, això ho ha fet el Prado durant aquests moments de confinament, ha aprofitat el temps per poder, doncs, restaurar algunes obres, i entre elles la Condessa de Chinchón, que és un dels retrats més importants de Goya, pintat a l'any 1800, que estava molt groc per l'oxidació dels vernissos, i que aquesta restauració, doncs, ha permès veure'l com tenim la imatge pràcticament de com Goya la va pintar.
I això ho estan fent ja ara? Ja fa dies que ho estan fent, no?
Això fa temps que ho estan fent. Ho ha fet una restauradora molt important que ha tingut el Prado els darrers 38 anys, Elisa Mora, que justament s'ha jubilat amb aquesta última restauració. S'ha vist que el llenç havia estat reutilitzat. Això passa molt amb els artistes. És a dir, Goya va començar fent un retrat de Godoy i d'un jove al costat seu, i després va tapar-lo i el va utilitzar per fer aquest retrat de la Condessa de Chinchón, que recordem que era la dona de Manuel Godoy. Era la filla de Luis Antonio de Borbón, que va ser germà de Carles III, i a la mort de Carles III, Carles IV, amb una decisió d'estat, va fer que aquesta noia, que llavors tenia 16 anys, es casés amb Godoy. Aquí se la veu, que és molt bonica la imatge, perquè se la veu molt melancònica, tocant-se una mica el ventre, perquè està embarassada 4 mesos, havia perdut, ja havia tingut dos avortaments, havia perdut dos fills, i té aquest aire així melancònic, i porta com una que és molt bonic, una diadema d'espígol, que és un atribut de Ceres, que és la deessa de la fecunditat.
Sempre m'interessa aquesta qüestió de la restauració dels quadres, allò, com fer, com recuperar la llum, com recuperar, d'alguna manera, els colors originals, no? És a dir, això ha de ser ja no només una feina d'una extraordinària meticulositat, que també, sinó que també d'una gran investigació, perquè abans de posar-t'hi has de saber exactament d'on ve això per no fotre la pota, per anar en plata.
Completament, és a dir, és un tema de molta responsabilitat, i sobretot quan estàs tocant, restaurant obres d'aquesta importància. Pensem que és un dels retrats més importants de Goya, per tant, un dels retrats més importants del seu temps. I naturalment hi ha un vídeo que podem veure a la web del Museu del Prado que explica el procés de restauració, i és molt interessant perquè vas veient com aplanen el llenç, com amb les radiografies es veu el que explicava, que surt aquest primer retrat per sota, i després com a poc a poc es va netejant, i tot aquell color groc que a vegades apareix, que és tan uniforme i que li dona aquest aspecte, sobretot en els blancs, doncs va desapareixent i apareix la imatge original. Els restauradors han fet molts desastres, això ho hem dit sempre aquí, però també han fet molts miracles. Vull dir, avui en fan molts més miracles que desastres. Hi ha molt millors restauradors que Cecílies intervenint en Mecceomos.
I hi ha més museus que han fet el mateix que el Prado, que han aprofitat allò, que han hagut de tancar sales per fer una mica de neteja?
Sí, els museus en aquest moment estan vivint, com sabem, doncs, situacions molt complexes, perquè tenen un problema bàsicament de demanda, que no poden tenir els visitants que tenien, i llavors aprofiten per fer totes aquestes feines i també per veure com ajusten el món virtual en el món real, que és el gran debat dels museus i el que hauran, el gran desafiament per aquest 2021.
Un altre dels titulars que ha donat el món de l'art en aquests últims dies del 2020 és el pavelló Alfons XIII, que acollirà el certamen aquest que es fa conèixer com el Barcelona Art Tech Hub.
Sí, aquesta és una molt bona notícia, perquè naturalment Barcelona necessita, doncs, grans esdeveniments, necessita tornar-se a col·locar en el mapa en el mapa cultural. I aquest pavelló, que com saps fa més de 20 anys que es parla si acaba, s'acaba annexionant el MNAC, que seria el desitjable, s'han parlat de molts projectes, doncs almenys mentre de moment no s'està fent res, doncs que albergui aquesta gran esdeveniment que permeti repensar l'art i les desvinculacions sobretot amb la societat actual, no?
Què és exactament l'Art Tech Hub? Què és, en què consisteix?
Bé, és un debat, és un fòrum on es vol debatre, és a dir, és una mica la mateixa idea de la Biennal aquesta que es fa de pensament a Barcelona, però vinculada en el món de l'art, en el món de l'estètica, i que crec que pot aportar molt, sobretot ens pot, doncs, això, situar en el mapa, que és el que d'alguna manera estem sempre una mica a la perifèria. Ho hem parlat molts cops, no?, de les exposicions i dels projectes que tenim. I, per tant, crec que això pot ser molt, molt útil, sobretot a nivell intel·lectual, a nivell de pensament, eh? No és cap exposició, no és una, no és una mostra, sinó que és un fòrum de debat.
I dit això, Artur, què podríem destacar del 2020 com a les exposicions que més t'han creat atenció o que més qualitat creus que han reunit?
Mira, jo en destacaria tres a Espanya i tres al món. A Espanya, sens dubte, crec que la gran exposició ha sigut Invitades al Museu del Prado per la dificultat de fer-la després del confinament i també per aquest paper de reinterpretació de la dona dins de l'art, que està molt incardinat en la societat i en els vents que bufen, no? És a dir, totes les qüestions de gènere, naturalment, que preocupen i no pot ser d'altra manera en la societat, doncs també s'expressen en l'art. Per tant, Invitades al Prado, crec que és l'exposició que triaria, juntament a Madrid amb l'exposició de Mondrian i d'Estil, que també va venir després del confinament, el Reina Sofia, on es veu la fusió de disciplines, arquitectura, pintura, disseny, és a dir, aquest moviment que capitalitza Mondrian, però que és aquest moviment holandès, el d'Estil, que en el que hi ha aquesta idea de l'universal per sobre de l'individual. I finalment a Barcelona l'exposició millor, i ho hem comentat en el programa, és la de William Kentridge. Sí. És una exposició meravellosa al CCCB que encara es pot veure, d'aquest gran artista de Johannesburg que utilitza el dibuix, però a través de projeccions, sobretot la sèrie aquesta Drawings for Projection, que comença el 1990 i que a més reflexiona d'una manera molt clara sobre l'apartheid i tot el que va suposar això a Sud-àfrica, no? Aquestes serien les tres d'Espanya.
Les tres d'Espanya. I si tirem a fora?
Si tirem a fora, jo destacaria Artemisia a la National Gallery de Londres, que és una gran, gran, gran exposició d'aquesta pintora diguéssim, del món post-caravaggista, que té una història tremabunda perquè va ser violada en l'estudi del seu pare per un deixeble del pare, i que en la seva pintura tot això, doncs, aquesta, diguéssim, dolor que ella patia es veu molt clar amb les imatges del barroc que utilitza. Gran exposició a la National Gallery. Després també la de Rafael, naturalment, que va quedar d'alguna manera afectada per l'inici del coronavirus, però que al Quirinal es van poder veure la gran retrospectiva d'aquest artista del Renaixement, del qual se celebrava els 500 anys de la seva mort. I finalment Remedios Varo, que és una artista del surrealisme interessantíssima. Si fem un salt a l'Atlàntic, al Museu Malba de Buenos Aires, van fer aquesta gran exposició a través, sobretot, del dibuix. I és una artista poc coneguda, tot i que aquí a Barcelona va passar una època i a vegades apareix obra d'ella, però és molt interessant i s'assembla molt a una altra artista també bastant desconeguda, que és la germana de Borges, de l'escriptor Nora Borges, que també estava en la mateixa línia. Aquestes serien les exposicions que he triat per acomiadar aquest 2020.
Havies parlat també alguna vegada de la Biennal de Berlín, ara també l'has esmentada, no?
La Biennal de Berlín també és un gran esdeveniment, que també cal destacar-lo. Aquest any, naturalment, a partir del mes de març, va quedar tot
parat,
interromput, parat, i els grans esdeveniments, biennals, conjales, fires, doncs van quedar aplaçades, i ja veurem quan es podran tornar a realitzar. Aquest també és un dels grans desafiaments de l'any, i naturalment jo crec que això no es podrà fer fins passat l'estiu.
Això anava a dir, és a dir, ara, clar, tenim la primera meitat de l'any. Tu creus que pel que fa a determinades exposicions encara haurem d'esperar, segurament, no?
Jo crec que intentar col·locar, no sé, 20, 30.000, 70.000 persones en un lloc si no hi ha una erradicació total de la pandèmia serà impossible. Per tant, tots aquests esdeveniments ja s'estan desplaçant cap al setembre, octubre, finals del 2021, o primers ja del 2022, perquè aquest és també un dels grans problemes que ha comportat tot això i que crec que marcarà un abans i un després també de la, de la manera com vèiem les exposicions aquestes blockbusters. Difícilment tornarem al món d'ahir en aquest camp.
Això és des de les coses que últimament, no sé ben bé per què, més penso, les coses que no ens n'adonem ara de com, com canviarà les pautes de consum o, el que deies tu, les pautes de visita amb les exposicions, aquelles aglomeracions que es veuen al Louvre al voltant de la Mona Lisa, per exemple. Com bé deies tu, això, vaja, no sé si ho tornarem a veure mai més, segurament algun dia sí, però trigarà.
Trigarà molt i ja veurem si ho veurem de la mateixa manera. Clar. Tampoc tenia massa sentit tot això, eh?
Això més a més,
sí. És a dir, clar, vivíem en un món en el que ara ho estem veient. És a dir, hi havia una sèrie de coses que es feien, que d'això d'anar un cap de setmana a París a veure la Mona Lisa, no sé fins a quin punt es podrà tornar a fer. I després les exposicions, jo crec que al final veurem moltes exposicions de facsímil. És a dir, les obres originals sí, crec que no viatjaran en el futur. Avui es poden replicar d'una manera tan ben feta que pràcticament has de ser un expert per veure què és l'original i què és el facsímil, que jo crec que per un problema d'assegurances mediambiental de tota mena, les obres originals serà... Hi ha moltes que ja no poden sortir dels museus, però n'hi haurà altres que les veurem en facsímil. Per tant, es perdrà aquesta idea quasi fetichista de l'originalitat de l'obra d'art. I això crec que serà una de les coses postpandèmia que poden produir-se.
És curiós, això. És curiós, perquè avui també, per exemple, s'acaba una exposició sobre Banksy a Barcelona, a l'Espai Trafalgar, que ja t'ho diuen de seguida, que no són les originals, que no és una autoritzada, però tot i així té el seu interès, perquè veus una reproducció doncs molt aproximada al que és, tot i saber que no és l'original, no?
Sí, sí, això és el que passa, és a dir, al final ens acabarem, doncs, com passa, per exemple, doncs, si un vol tenir a casa seva un còdex medieval o un llibre especial, no el pot tenir, perquè està en una biblioteca, l'original, i acabes tenint una rèplica. Doncs acabarem veient rèpliques i acabarem, potser, doncs, havent d'anar als llocs originals a veure les obres originals, és a dir, els museus. Això possiblement els museus guanyaran visitants si la gent no pot, només pot veure els originals a través d'allà on són. És un debat fascinant, eh?
Molt, molt, molt interessant, i que tindrem temps de parlar-ne, perquè, com bé dius tu, això et fa l'efecte que ha vingut per quedar-se.
Per quedar-se, i tant.
Artur, i tant. Mil gràcies i molt bona entrada d'any. Que vagi bé el 2021.
Bon any a tu i a tot l'equip.
Una abraçada. Adéu.